Bona tarda, la Garrotxa i els incendis, una relació que ha de seguir allunyada.
L'informatiu del migdia.
Tenim la Garrotxa, dos túnels de Castellfollit cap amunt, no?, que potser reté més humitat, que ha rebut més precipitació. Tot que tenim punts de l'Alta Garrotxa que han rebut molta precipitació aquest any. Però és cert que dos túnels cap a Argelaguer, Besalú, Sant Ferriol, la zona de Maià Montcal, Veu de Sales de Llierca, doncs és una zona que és molt seca, i en diuen la Garrotxa empordanesa aquesta, no?
És el president de la Federació d'ADFs de la Garrotxa, Xavier Quintana. Quan es cremarà la Garrotxa? Aquesta és la pregunta que ens fem cada estiu amb l'augment descontrolat de temperatures. La situació actual dels boscos i la proximitat de comarques propenses a tenir incendis als seus territoris. Les ADFs reclamen un compromís urgent per afrontar amb garanties possibles incendis que es poden produir a la Garrotxa en qualsevol moment. Per això han preparat el proper dissabte una jornada de treball a Tortellà amb tots els sectors implicats. Que els boscos de la Garrotxa estan bruts i mal gestionats és una realitat cada vegada més evident. Això fa que estiguin estressats, segons els experts. Fenòmens com les nevades o les llevantades com el Glòria han deixat milers d'arbres caiguts al terra que s'han convertit en els combustible perfecte en cas d'incendi. De seguida parlem d'aquest i altres temes abans, però ens posem al dia. Avui és dilluns 13 de juny i obrim la setmana amb aquests titulars.
Al dia, en 4 minuts.
La falta de personal també afecta els CIT. Esdeveniments com la Batalla de les Flors perillen cada cop més per la falta de colles. A hores d'ara es busquen fórmules perquè els actes segueixin en peu davant les dificultats ocasionades per la pandèmia. El president de l'entitat és Josep Andrés.
És una cosa que ens preocupa, no? Ens preocupa perquè ja la participació costa moltíssim perquè les coses han canviat.
Sant Joan les Fonts instal·la un parc de calistènia. Es tracta d'un projecte nascut a partir d'una demanda d'un grup concret de joves usuaris d'aquest tipus d'espais. És una zona d'esport que compta amb barres i pocs materials més, ja que és un espai d'entrenament on es treballa amb la força i el pes del cos. L'alcaldessa de Sant Joan les Fonts és Maria Vidal.
Serà d'accés lliure, està ubicat al costat de Parc de Salut, al barri de Pere Caula, i llavors d'aquesta manera doncs, donem moltes més alternatives a persones que tenen ganes de fer exercici.
En cultura, el projecte Mirades Compartides ja és una realitat. A avís de la residència, la Caritat i estudiants de l'Institut Escola Greda s'han agafat de la mà per compartir idees que han servit per la creació de les obres d'art que ja es poden veure des d'aquest divendres a l'Hospici. La mediadora artística del projecte és Marta Almatell.
Van compartir coneixements i a més els vam explicar quan es feien servir els esclops, de quina manera, quan els utilitzaven. Totes les coses que ells ens van anar explicant, després també els hi vam transmetre amb els joves.
En esports, el Club Tenis Taula Olot presenta Arnau Pons com a fitxatge estrella per a la pròxima temporada. El jugador mataroní de 19 anys arriba a Olot com a jove promesa del tenis taula català i el top 50 mundial de la seva categoria. Pons estarà acompanyat a l'equip dels renovats Diego Pinho, Arnau Roca i Marc Aimel.
Ja havíem parlat algun cop anteriorment amb Olot, però no havia acabat de sortir i aquest any, fa un bon temps, uns mesos, que ja vaig parlar molt amb l'Òscar, vaig parlar amb l'Enric.
I també en esports actualitzarem el mercat de la Unió Esportiva Olot. L'equip vermell ja ha anunciat 3 renovacions i 2 baixes de cares a la pròxima temporada. A les properes hores s'anunciarà el primer fitxatge de la temporada 22-23 del conjunt olotí.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
Moment d'obrir el focus. Repassem el més destacat en l'àmbit nacional i internacional. I ens centrem amb la locomotora de Vilaseca que s'hauria saltat un semàfor perquè li van fallar els frens. És la hipòtesi principal d'un accident en què va embestir un tren de l'R16 que portava 75 passatgers, 6 dels quals van quedar ferits greus i una vintena més de lleus. un carril tallat a l'AP7 a Sant Celoni en sentit nord per un camió incendiat des de fa 2 hores. Detenen els líders d'un clan que obligava a pidolar persones que tenien dormint al ras. L'antigitanisme al codi penal com a delicte d'odi amb penes de fins a 4 anys de presó. Cospedal sabia que Victoria Álvarez cobrava dels fons reservats per anar contra els Pujol. En l'àmbit internacional, empat tècnic entre Macron i Mélenchon a la primera volta de les legislatives. I senadors demòcrates i republicans acorden tímides mesures per controlar les armes als Estats Units.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui ens espera un dia de molta, molta calor. Com el cap de setmana, una mica més. Per tant, màximes de 32, 33, fins a 36, 37 a les comarques interiors. Cal destacar que a prop de la costa, al matí pujarà molt la temperatura, fins allà a les 12 o la 1, prop dels 30, 33, però després anirà baixant lleugerament. En canvi, l'interior anirà pujant fins a la tarda. Dia de sol, 4 núvols prims al matí, i a la tarda alguna tempesta al Pirineu. Allà van deixar de 5 a 15 litres per metre quadrat, 15 a Puigcerdà, 15 a Núria, 8 a Ribes de Freser, 8 a Sant Privat d'en Bas, o també doncs, una precipitació que ha deixat 3 litres a la vall d'en Bas. Tot això, doncs, amb alguna tempesta que pugui caure a la tarda, però menys que no pas ahir, no tan intenses, no tan extenses, preferentment a la Cerdanya i al Ripollès. No descartem alguna gotellada de la resta del nord, o comarques interiors durant la tarda i el vespre. Protagonisme d'aquesta calor tan i tan forta tota la setmana. Per tant, dimarts, dimecres, dijous arribarem al pic màxim amb aquestes màximes de 33 a 38 graus, fregant els 40 pràcticament al Pla de Girona. I bé, cada tarda hi pot haver alguna tempesta, també dimarts, però poden disminuir dimecres per tornar a partir de dissabte. Dissabte sembla que hi podria haver un punt d'inflexió, començar a baixar la temperatura, i aleshores tindríem més tempestes entre dissabte i diumenge. Diumenge ja amb una lleugera tendència a baixar la temperatura i a normalitzar-se. Però aquesta setmana estarem ben bé, sobretot dimecres, dijous i divendres, potser dissabte, a 10 graus per sobre la mitjana. Una onada de calor molt i molt intensa.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta de temes d'aquest dilluns 13 de juny. Quan es cremarà la Garrotxa? Aquesta és la pregunta que ens fem cada estiu amb l'augment descontrolat de temperatures, la situació actual dels boscos i la proximitat de comarques propenses a tenir incendis als seus territoris. Les ADF reclamen un compromís urgent per afrontar amb garanties possibles incendis que es poden produir a la Garrotxa en qualsevol moment. Per això han preparat el proper dissabte una jornada de treball a Tortellà amb tots els sectors implicats.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Que els boscos de la Garrotxa estan bruts i mal gestionats és una realitat cada vegada més evident. Això fa que estiguin estressats, segons els experts. Fenòmens com les nevades o les llevantades, com el Glòria, han deixat milers d'arbres caiguts al terra que s'han convertit en el combustible perfecte en cas d'un incendi. Però això no és tot. La propagació de la papallona del boix ha fet que el perill encara sigui més gran, segons el president de la Federació d'ADFs de la Garrotxa, Xavier Quintana.
Una d'elles va ser la propagació de la papallona del boix, que són boscos que de boix en tenim molt i que ens donaven una, ens trencaven la continuïtat del que era el terra amb, el, amb les capçades dels arbres, perquè era una planta forta, verda, que costava de cremar, i amb la plaga de la papallona s'ha assecat, s'ha mort molta d'aquesta planta, i això ens fa que hi hagi molta continuïtat del bosc cap a les capçades. És molt diferent tenir un foc que corri per terra o un foc que corri per capçades.
L'any 2012 la nostra comarca patia per la possibilitat que els grans incendis que es van viure a l'Empordà aquell any creuessin a l'Alta Garrotxa. Va ser a partir d'aquesta amenaça que van créixer les àrees de defensa forestal. Estan formades per propietaris forestals, ajuntaments i voluntaris, tot i que el decret que la regula és del 1986 i no està actualitzat. Les ADFs s'han convertit en un suport imprescindible pels bombers. Actualment a la Garrotxa hi ha 13 dotacions amb 67 persones dividides en funció dels carnets que tenen.
Perquè ens entenguem, el carnet verd és un voluntari que pot participar a partir dels 16 anys. Es fa una formació a distància i unes pràctiques en les ADFs i la seva tasca és la prevenció, la vigilància forestal i treballs forestals, treballs en desbrossadores, amb el material que faci falta. Després, el voluntari groc és un voluntari que com a mínim ha de tenir un any d'experiència de carnet verd, tenir 18 anys i a partir d'aquí fa una formació ja per treballar en zona calenta d'incendis forestals. És el voluntari que veiem equipat i que treballa conjuntament amb bombers per ajudar amb les tasques que ens encomanen ells i fan les pràctiques dintre l'Escola de Seguretat Pública de Catalunya.
Per les àrees de defensa forestal hi ha dos tipus de garrotxa molt diferents.
Tenim la garrotxa dels túnels de Castellfollit cap amunt, no?, que potser reté més humitat, que ha rebut més precipitació. Tot que tenim punts de l'Alta Garrotxa que han rebut molta precipitació aquest any. Però és cert que dels túnels cap a Argelaguer, Besalú, Sant Ferriol, la zona de Maià-Montcal, Beu, de Sales i Llierca, doncs és una zona que és molt seca, i en diuen la Garrotxa Empordanesa aquesta, no? I després tenim tota la part que ens donaria més cap a Mieres, Santa Pau, i podríem tocar Planes d'Hostoles, no?, que això ja són veïnatges en Pla de l'Estany, Gironès o Osona, no?, que aquestes també ens dona certa por perquè, bueno, també pot haver-hi ignicions que ens vinguin de fora.
L'interès per les àrees de defensa forestal va començar ara fa 10 anys amb els grans incendis de l'Empordà. Va ser a partir d'aquell moment en què es va creure la necessitat de dotar el país de cossos de voluntaris preparats per ajudar els bombers en les seves tasques. A la Garrotxa no hi ha hagut cap incendi de grans dimensions, però l'interès per formar part de les ADFs ha anat augmentant. Però ara, segons Xevi Quintana, cal aturar-se i reflexionar per mirar cap al futur amb garanties.
De fet, amb els incendis anem tardíssim. Tothom parla de la gestió forestal, no? I ho veus tant a nivell polític com a nivell social, però costa molt de que es facin les coses, no? I aquí s'ha d'agafar una mica el toro per les banyes, que diuen, no? I s'ha de començar a fer alguna cosa perquè la gestió forestal veiem que és molt complicada. Al propietari li costa fer una gestió forestal, li posen pegues per tots els costats, els projectes costen de tirar endavant, no? Després, quan tens un projecte que tira endavant de sostenibilitat, hi ha un dic que diuen, volem ser tan sostenibles que som insostenibles. Tots parlem, comprarem de proximitat, però ho fem.
La jornada titulada Quan cremarà la Garrotxa se celebrarà el proper dissabte al matí al Casino de Tortellà i participaran membres de la Federació d'ADFs de la Garrotxa, del Consorci de l'Alta Garrotxa de Boscos i Recursos Forestals, dels agents rurals, del Servei Meteorològic de Catalunya, del SIGMA i dels bombers. També la retransmaran per streaming.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Seguim amb més temes. La falta de personal també afecta el CIT. Esdeveniments com la Batalla de les Flors perillen cada cop més per la falta de colles. A hores d'ara es busquen fórmules perquè els actes segueixin en peu davant les dificultats ocasionades per la pandèmia. Des del CIT reconeixen que costa trobar una fórmula per mantenir la Batalla de les Flors, però que lluitaran per no perdre aquest acte tan emblemàtic de les festes d'altura. Joel Tallant.
Ja no és notícia que la falta de personal sigui el denominador comú en molts sectors de la societat. El que sí ho és que per a alguns pot arribar a significar la pèrdua d'una tradició. Des del Centre d'Iniciatives Turístiques, la preocupació existeix de cara a la celebració de la Batalla de les Flors. Cada vegada hi ha menys colles participants, fet que no ajuda a fidelitzar un gran nombre de carrosses per celebrar l'acte en condicions normals. La Batalla de les Flors omple de color i balls els carrers d'Olot per les festes d'altura i hores d'ara la seva continuïtat és un dubte. Des de l'organització s'hi posaran a treballar aquestes pròximes setmanes per trobar vies de solució. El president del CIT és Josep Andrés.
Concretament, la nostra entitat, doncs també hi han hagut baixes i hi han entrat gent nova, que bueno, això passa a tot arreu i a més és bo, no?, que es vagin renovant la gent, i no és fàcil de trobar, gent. I hi ha dues paraules que per mi són, o dos actituds que són primordials, que és il·lusió i compromís, no? Això en tots els àmbits de la vida, perquè, és clar, a vegades un s'il·lusiona amb una cosa determinada i llavors, és clar, el compromís de fer la feina és un altre, no? I, és clar, si no pots casar aquestes dues coses, doncs difícilment les coses tirin endavant, però, bueno, sortosament, quant a la nostra entitat, avui això funciona molt, molt i molt bé.
Pel que fa a aquest acte, la situació és totalment diferent que el Carnaval. La Batalla de les Flors significa molts mesos de preparació de l'atrezzo, ja que les flors són fetes a mà i de paper. Andrés ens reconeix que és un fet que els preocupa.
És una cosa que ens preocupa, no? Mm. Ens preocupa perquè ja la participació costa moltíssim, perquè les coses han canviat i, no sé, 30 anys enrere o 40, doncs poder hi havia molt de jovent o moltes colles que esperaven l'estiu per trobar-se per anar a fer la carrossa. Ara és al revés, la gent surt, la gent marxa, la gent fa vacances i esclar, què passa? Que grups i colles, per dir un número, que eren 15 a fer carrossa, de 15 varen passar a 7 i de 7 han quedat 2.
Des del CIT esperen que la gent respongui i torni a la normalitat per celebrar actes que formen part del calendari de la societat olotina any rere any. S'espera que actes com la Batalla de les Flors no es vegin perjudicats per la falta de personal.
Marxem d'Olot i ens n'anem a Sant Joan les Fonts, que ha instal·lat un parc de calistènia. Es tracta d'un projecte nascut a partir d'una demanda d'un grup concret de joves, usuaris d'aquest tipus d'espais. És una zona d'esport que compta amb barres i pocs materials més, ja que és un espai d'entrenament on es treballa amb la força i el pes del cos. Serà d'ús gratuït i ha suposat un cost de 3.500 euros. La propera inversió en matèria esportiva a Sant Joan serà la nova graderia al camp de futbol de la Canya.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant, ara i sempre.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha instal·lat un circuit d'aparell per a la calistènia al costat del Parc de Salut del carrer del Mas de Pere Caula. Amb aquesta actuació, que ha costat 3.500 euros, es dona resposta a la petició que va fer un grup de joves del municipi. A més, per als responsables municipals, permet ampliar i diversificar les possibilitats de realitzar activitat física a l'aire lliure i potenciar la mobilitat i l'exercici saludable. També es tracta d'una eina de socialització, ja que permet conèixer gent nova amb qui compartir aficions. L'alcaldessa de Sant Joan les Fonts és Maria Vidal.
El parc de calistènia és una, diguéssim, un espai que està habilitat per poder dur a terme una sèrie d'exercicis físics amb unes característiques molt concretes, diferents del que podia ser un parc de salut, que està més adreçat, doncs, a mobilitats reduïdes o a persones una mica més grans. Hi ha un tipus de públic que sol ser molt esportista, que li agrada, doncs, mantenir-se en forma, i són conjunts esportius basats en tipus de barres, doncs, paral·leles o per fer estiraments o per fer musculació o per fer, doncs, força de braços.
La calistènia és una activitat física que ha guanyat molta popularitat darrerament i que busca exercitar els moviments dels grups musculars més enllà de la potència i l'esforç. S'utilitza el pes del cos com a resistència i com a càrrega de treball i s'evita, d'aquesta manera, l'ús de peses o de màquines de musculació. L'entrenament amb aquests exercicis permet treballar la força, la resistència, la coordinació o l'agilitat, i tots ells permeten anar afegint nous nivells de dificultat segons les necessitats dels entrenaments. Vidal explica que el projecte neix d'una demanda molt concreta.
Serà d'accés lliure, està ubicat al costat de Parc de Salut, al barri de Pere Caula, i llavors d'aquesta manera, doncs, donem moltes més alternatives a persones que tenen ganes de fer exercici. Però aquesta sí que ha sigut una petició que ha sortit directament d'un col·lectiu de persones que els agrada dur a terme aquest tipus d'activitat i trobaven, doncs, que en el nostre municipi no podien realitzar-la.
Des de Sant Joan les Fonts també s'està treballant per millorar les instal·lacions esportives de la Canya, amb la instal·lació d'una graderia entre els dos camps que hi ha. De la vessant esportiva passem a la vessant cultural i també artística. El projecte Mirades Compartides ja és una realitat. Avis de la residència La Caritat i estudiants de l'Institut Escola Greda s'han agafat de la mà per compartir idees que han servit per la creació de les obres d'art que ja es poden veure des d'aquest divendres a l'Hospici d'Olot. La pintura i l'escultura han estat les disciplines escollides per poder tirar endavant l'exposició. Es podrà veure fins al 17 de juliol a la Sala 15.
Mirades Compartides és un projecte que uneix els joves de primer d'ESO de l'Institut Escola Greda d'Olot amb les persones grans que viuen a La Caritat. Aquesta proposta té com a objectiu possibilitar la transmissió de coneixements de manera manera intergeneracional per connectar amb les emocions i expressar-les a través de l'art. Aquest projecte va començar al març, quan els joves van visitar els magatzems del museu i les sales d'exposició i van votar les tres peces que més els havien agradat d'entre les set que prèviament ja s'havien seleccionat. Llavors van ser les persones grans qui van acabar d'escollir l'obra guanyadora. Va ser Nen jugant, de León Siquera. La mediadora artística del projecte és la Marta Aumatell.
Que van començar també l'equip conjuntament amb els de la residència, els de l'institut i el museu. Vam anar al museu i als magatzems i allà vam escollir set peces. Set peces que eren, hi havia un de Miquel Blai, hi havia un braser, hi havia uns esclops, hi havia els banyistes de Francesc Vayreda, un clapera maià, un cartell de festes d'en Tavi Algaró i una peça de León Siquera.
Totes les aportacions les van explicar els mateixos avis i àvies al Greda, on l'alumnat també va poder aportar les seves visions. Així mateix, la peça va servir per comentar moltes vivències vinculades amb el joc. L'escultura guanyadora, així com la resta de treballs fets, també formen part de l'exposició.
Perquè els joves encara no sabien quina era la peça finalista i els hi van comunicar quina era la finalista, que curiosament també era la mateixa que ells havien triat la més votada. I què van fer? Doncs van fer, que és una mica l'objectiu del projecte, van compartir coneixements i a més els hi vam explicar quan es feien servir els esclops, de quina manera, quan els utilitzaven, totes les coses que ells ens van anar explicant, després també els hi vam transmetre amb els joves.
Mirades compartides és la continuació del Museu Entre Casa, un projecte que va portar els veïns de les residències La Caritat i Montsecopa als magatzems dels museus d'Olot. L'exposició es podrà veure fins al 17 de juliol a la sala 15 de l'Hospici.
Abans dels esports, moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. L'associació Platges Netes ha organitzat aquest cap de setmana una neteja del fons marí a Llançà. 10 submarinistes han estat extraient brossa a la platja Cau del Llop dins el Parc Natural del Cap de Creus. També hi ha participat una desena de persones que netejaven la sorra. En total s'han aconseguit retirar 55 quilos de residus, dels quals se n'han extret 27 del mar i els 28 restants s'han recollit a la platja. Un dels membres de l'associació Platges Netes és Jesús Blanco.
De tot una mica, Kleenex, pilotes, paper i cartró. I també hem agafat una cosa molt curiosa, que és una nina del fons marí. Es nota que aquesta nina estava dintre el que era un camp de Posidònia, s'ha quedat allà i la Posidònia ha començat a créixer allà. I totes les arrels s'han posat al seu cap i és com si tingués una perruca. És una cosa molt curiosa.
La neteja del fons marí s'ha fet de forma simultània a 30 localitats de l'estat espanyol durant aquest cap de setmana. És una iniciativa de la Xarxa de Vigilants Marins, una entitat ecologista dedicada a la neteja de mars i oceans. Tornen els serenos a Figueres. La capital de l'Alt Empordà tindran els propers dies 9 agents cívics que patrullaran cada nit per la ciutat per lluitar contra els actes incívics i la sensació d'inseguretat. Els agents que s'estan formant s'han contractat a través del Servei d'Ocupació de Catalunya i aniran uniformats, tot i que no podran intervenir en cas de conflicte. Les seves funcions seran de mediació i, si cal, avisaran a la Guàrdia Urbana. La ciutat es convertirà així en la segona després de Santa Coloma de Gramenet en tenir aquesta figura de vigilància. El vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Caselles, assegura que seran els seus ulls al carrer.
Llavors, quan hi hagi aixòs sorolls, doncs donaran compte, potser no per fer una intervenció immediata, sinó perquè la unitat de policia administrativa doncs, faci els tràmits que toquen en aquests casos. I l'altra és la presència immediata al carrer, doncs, a la que vegin que ha passat alguna cosa, que és trucar i avisar a la urbana.
Les policies locals de la Costa Brava estan en alerta perquè a l'inici de l'estiu i sobretot la recuperació del turisme pot atraure grups de lladres procedents de l'àrea de Barcelona. Es desplacen amb cotxe, es mouen amb rapidesa d'un lloc a un altre i no solen estar-se massa estona dins un mateix municipi. Però quan hi són, aprofiten per cometre furts, estrebades i robatoris. David Puertas, president de l'associació que agrupa les policies locals gironines, explica que és un tema que els preocupa.
És curiós, però quan Barcelona té la grip, nosaltres encostipem sempre, eh? Vull dir, i prenem aquesta metàfora, no? Està molt clar que la pressió que es pugui fer la policia a Barcelona automàticament genera de grups delinqüencials organitzats, doncs que hi hagi un moviment, vale? I que llavors tinguem més grups organitzats que surten de Barcelona i que s'adrecen a la resta del territori de Catalunya per tal de cometre furts o altres tipus de delinqüencials, no?
Puertas admet que costa treure de circulació els delinqüents que fan d'aquest el seu modus vivendi i per això demanen més agilitat a la justícia per enviar els multireincidents a presó. I dues persones han mort la matinada d'aquest diumenge després de saltar d'un pont de 30 metres a l'AP7 a Sant Julià de Ramis, quan fugien dels Mossos d'Esquadra. Els fets han tingut lloc cap a les 3 de la matinada en un pont de gran alçada que salva el riu Terri. Minuts abans, una patrulla de Mossos havia localitzat una furgoneta que circulava a poca velocitat per l'àrea de servei del Gironès i han comprovat que el vehicle costava com a robat. Els dos ocupants de la furgoneta s'han vist descoberts i han iniciat una fugida a gran velocitat per l'AP7 que ha acabat el pont sobre el Terri. Els dos homes han deixat el vehicle a la banda dreta i han saltat per l'esquerra en una zona de poca visibilitat.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
Moment d'obrir la carpeta esportiva. Avui parlem del nou fitxatge del Club Tenis Taula Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
I és que el Club Tenis Taula Olot presenta Arnau Pons com a fitxatge estrella per a la pròxima temporada. El jugador mataroní de 19 anys arriba a Olot com a jove promesa del tenis taula català i el top 50 mundial de la seva categoria. Pons estarà acompanyat a l'equip dels ja renovats Diego Pinho, Arnau Roca i Marc Aimel, tots quatre units per un objectiu clar, l'ascens a la Superdivisió. El Club Tenis Taula Olot ha presentat el seu projecte per la propera temporada de lluitar per l'ascens a la Superdivisió, la màxima categoria del tenis taula estatal. El Club Olotí, que complirà 40 anys l'any vinent, ha presentat la nova incorporació pel curs vinent que els ha d'ajudar a fer un pas endavant. Es tracta de la jove promesa de 19 anys, Arnau Pons, que entrena en el CAR de Sant Cugat i que ja té experiència en equips de la màxima categoria i a la darrera temporada ha militat a l'Huertor Vega Andalús. El de Mataró arriba il·lusionat amb el projecte. Són declaracions a Ràdio Olot.
Ja havíem parlat algun cop anteriorment amb Olot, però no havia acabat de sortir i aquest any, fa un bon temps, uns mesos, que ja vaig parlar molt amb l'Òscar, vaig parlar amb l'Enric i vaig acabar decidint venir aquí i ells van decidir acollir-me. I, bueno, doncs ja hem parlat molt amb l'Enric a través del mail, amb l'Òscar també, i doncs fa unes setmanes o pocs mesos.
El conjunt olotí també ha presentat el primer equip que estarà format per Arnau Pons i els tres jugadors que ja estaven a l'equip i han renovat, el portuguès Diego Pinho, Marc Aimel i el jugador sortit del planter Arnau Roca. Pons parla sobre l'ascens. No és cap pressió, sinó tot el contrari, un gran objectiu.
No, són moltes ganes. A tot arreu es tenen objectius i sempre es té una mica de pressió i com més grans siguin aquests objectius, millor. S'afrontaran amb més il·lusió.
Qui també ha renovat és Òscar Gallego, com a capdavant de la direcció esportiva de l'entitat. L'acte ha comptat amb la presència del vocal de la Junta de la Federació Catalana de la Tenis Taula, Joan Massip, que es desfeien elogis al Club Tenis Taula Olot.
Home, des de la Federació Catalana ens enorgulleix aquests equips que tenen tantes ganes de voler jugar a la màxima categoria, fer del Tenis Taula Català un nom, saps? Perquè al final som la comunitat autònoma amb més llicències i això es nota perquè cada club treballa molt fort i aquest és un d'ells i sobretot donar les gràcies a l'Enric perquè sé que l'Enric ho dona tot per aquest club i l'estima com si fos un fill més de la seva família, el CTT Olot.
En aquesta presentació del projecte s'ha anunciat la renovació del patrocinador Gabinet Permar, que ha donat suport a l'equip els darrers 3 anys i també s'ha implicat en aquesta nova aventura de pujar a la màxima categoria. I també, per tancar la carpeta esportiva, un últim apunt. Hem conegut el primer fitxatge de la Unió Esportiva Olot 2022-2023. És Albert Oriols Urri, és el primer reforç del conjunt olotí, és un migcampista de 24 anys, biguetà, que ha marcat 6 gols en el seu debut a la categoria Tercera Federació amb el Figueres. En destaca la seva polivalència, desplegament, intensitat i arribada. Oriols és el primer fitxatge juntament que ja coneguem amb la Unió Esportiva Olot. Seguiran al costat d'Oriols, Blázquez, Carles Mas i David Vigues, els tres jugadors que han renovat per de cara a la pròxima temporada. S'han conegut també dues baixes, com són les de Kylian Villaverde i Xavi Ferron. Avui farem F5 al mercat de la Unió Esportiva Olot amb una actualització de com es planteja la nova temporada de l'Olot a Segona Federació. Escoltarem el director esportiu del club, Sergi Racer.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I fins aquí l'informatiu d'avui, dilluns 13 de juny del 2022. Ara us deixem amb el tercer temps de David Planella amb un dels últims de la temporada que es va acabant de l'actualitat esportiva de la comarca. Gràcies per la seva confiança. Seguim connectats a través del web radioolot.cat.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.